Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Els àudios originals de Joan Pujol, àlies Garbo, que escoltareu en aquest podcast, són inèdits.
Reculem fins a finals de 1943, 6 mesos abans del desembarcament de Normandia aproximadament. En Joan rep aquest missatge de l'Abwehr des de Madrid.
Les circumstàncies dicten que dugui a terme la seva proposta referent a establir la seva residència fora de la capital. Aquest avís és estrictament confidencial per a vostè. Prenent les mesures necessàries en aquest tema, els col·laboradors no han de sospitar en absolut quins són els motius del seu trasllat. La previsió que comenci l'acció d'amenaça de fer els preparatius necessaris per assegurar que els seus agents mantinguin el contacte amb vostè.
I així ho va fer en Joan i la seva família. A partir de febrer de 1944, varen instal·lar-se uns quants mesos a l'Amerdeen Priory Hotel de Tablow, a la riba del Tàmesi, a uns 30 quilòmetres del centre de Londres. En Joan, però, seguia venint a l'oficina de Jermyn Street. No es podia quedar a viure oficialment a la casa de Crespigny Road perquè aquesta adreça era la que havia donat als alemanys i si feien cap comprovació havia de quedar clar que havia seguit les instruccions. Aquesta explosió que sent és la d'una bomba V1. El 13 de juny de 1944, just una setmana després d'iniciar-se el desembarcament de Normandia, aquesta bomba, la Vergeltungswaffe, que en alemany significa arma de venjança, queia sobre un pont de l'East End de Londres, matant 6 persones. Comprèn ara el perquè d'aquell avís estrictament confidencial? Aquesta mena de regalets que ens enviava el Führer formaven part de la seva particular escalada armamentística, que havia agafat una embranzida molt macabra. Les bombes V1 eren com uns avions petits a reacció no tripulats, amb 900 quilos d'explosius. La Royal Air Force en va abatre moltes perquè eren fàcilment detectables pels radars.
Però la gente, pues cuando se vio el procedimiento de esa bomba, normalmente la gente iba a trabajar y se movía por las calles del centro de Londres. Cuando oían el ruido, cuando veían que se acercaba, ellos se refugiaban, se paraban dentro de un refugio cerca, ¿no? Se acercaban a un refugio esperando, desde luego, lo que iba a hacer la bomba esta. Si paraba el ruido, ellos sabían que a los 2 o 3 minutos hacía una explosión fortísima, porque planeaba, no caía sin picado. Y caía, por ejemplo, a una distancia de 5 o 10 kilómetros de donde había parado el motor. Si el motor, por ejemplo, se paraba lejos, el ruido era fuerte, ¿no? Si paraba lejos, se refugiaban. Si pasaba la bomba, continuaba su trabajo, sin temor.
Les V1 varen provocar, sobretot, molts danys materials. És clar que ens varen fer mal. En un dels atacs, per exemple, hi varen morir un centenar de persones que anaven a missa a la capella dels Guards, entre Downing Street i el Palau de Buckingham. Però encara ens en varen fer més. A partir del 8 de setembre d'aquell 1944, les V2, llançades des d'una base de Peenemünde, al mar Bàltic. La V2, com la V1, ja eren míssils en tota regla. Hitler era un gegant amb peus de fang, d'acord, però dels que moren matant. I aquest malson aeri va tornar a posar-nos a prova tant al Comitè dels 20 com en Joan i a mi mateix. Debriefing Garbo, episodi 8. La represàlia.
La primera fue sangrienta. Sangrienta porque eran 70 y pico de niños que, inocentes, ¿no?, que caían en la escuela. Que los mató sin contar los heridos. Horroroso, el cráter era de 7-8 metros de profundidad. Caía desde la estratosfera.
78 nens morts va provocar la primera bomba V2. s'ha d'imaginar un coet de 13 tones i 17 metres de llarg per 3,5 d'ample, sumant els alerons, amb un abast de gairebé 400 quilòmetres. La temuda arma secreta de Hitler. El Führer perdia la guerra per culpa d'en Joan i de mi mateix, i sense ell saber-ho, ens ho volia fer pagar. Havíem de fer-hi alguna cosa. En T.A. Robertson, un dels membres del Comitè dels 20 i responsable de la secció d'agents dobles de la MI5, ho recorda perfectament.
La reacció immediata de l'MI5 quan vam rebre els missatges a través dels alemanys en els quals sol·licitaven informació sobre la posició exacta de les bombes V1 i V2 caigudes sobre Londres va ser d'un gran alleujament, perquè significava que potser podríem controlar la trajectòria de les bombes i d'aquesta manera podríem eliminar una gran quantitat de morts i també de pèrdues materials pel que feia al centre de Londres. Vam discutir tota l'operació amb el Comitè dels 20, que va donar el vistiplau per aconseguir que els alemanys s'equivoquessin en la trajectòria dels coets i de les bombes V. I, de fet, va funcionar, ja que la van canviar del centre de Londres a una part perifèrica al nord.
Els nazis enviaven en Joan uns qüestionaris que ells varen anomenar Stitchling. Li demanaven que agafés un plànol de Londres, de la marca Pharos, i que marqués les coordenades dels impactes a cada quadrícula del mapa. I aquí només hi havia una solució.
Por ejemplo, vamos a decir que ellos pensaban que el blanco era Gracia. Vamos a decir la plaza de Cholet. ¿Ok? Yo decía, siempre buscábamos un punto de referencia que habían caído en la plaza de Cataluña. Ellos hacían rectificación de tiro. Y en lugar de todo esto, tocaban el Tibidabo.
Només a l'àrea de Londres varen caure prop de 1.400 bombes, un 40% del total. A la nostra capital varen provocar-hi més de 2.700 morts i més de 6.500 ferits. I això tenint en compte totes les que varen aconseguir desviar gràcies a les informacions volgudament esbiaixades d'en Joan. El primer engany va servir per distreure Hitler sobre el veritable desembarcament aliat al nord de França, i aquest segon va evitar un autèntic segon holocaust arreu d'Europa, al marge del jueu. Aquell estiu de 1944 va ser el moment de començar-nos a plantejar fer desaparèixer en Joan del mapa. Precisament perquè el necessitàvem, l'havíem de fer desaparèixer. A principis de juliol vàrem decidir que escampés la boira una temporada. No ens podíem permetre que les seves informacions falses per provocar els desviaments de les bombes V1 i V2 l'acabessin comprometent. En Joan ja no podia donar tanta informació falsa sobre les operacions de les tropes aliades després del desembarcament de Normandia. I se'n va ocórrer una idea. Joan, mira, farem que et detinguin per la teva actitud sospitosa mentre observaves els cràters de les bombes a l'Istent, eh? Que a Madrid tinguin un bon ensurt.
You are under arrest, sir. Understood? You'll have to accompany us to the police station.
Ben vist.
Au, seu i deixa't anar.
En un pub vaig sentir que havien caigut bombes de la nova arma al districte de Bethnal Green. Vaig anar a veure els desperfectes. Vaig preguntar-li a un home quantes víctimes hi havia hagut, a quina hora havia estat. Em va ensenyar el seu carnet de policia i em va dir que l'acompanyés a comissaria. I em vaig empassar dissimuladament una bola de paper que duia a la butxaca, les anotacions dels impactes de les bombes i les hores. Però em va veure. Li vaig dir que jo no m'havia empassat res, que m'havia posat la mà a la boca per tossir. Però després de l'interrogatori a la comissaria, em varen tancar a la cel. Punt final. Què et sembla, Toni?
Cadena perpètua com a mínim.
Com a mínim.
Vàrem fer durar la broma una setmana. Un dels nostres agents falsos, el número 3, va comunicar la mala notícia a l'Abwehr. I quan va ser deixat en llibertat amb gran alegria de Madrid, en Joan va adjuntar la denúncia que ell havia presentat contra la policia. I, oh, sorpresa!
Senyor Pujol, Volem traslladar-li les nostres més sinceres disculpes des de la Secretaria d'Estat per les inconveniències provocades pels errors i excés de zel dels agents de policia en exercici dels seus deures.
Els seus deures i informar-lo que l'incident ha estat traslladat al comissari en cap de la metròpoli de Londres tal que consideri les mesures disciplinàries a aplicar als oficials. Jo sóc, senyor, el seu obedient servent.
El seu obedient servent, diu.
Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink.
Per rematar-ho, vàrem fer que la gent 3 demanés a l'advert 10 dies de vacances per en Joan, ara que ja tornava a ser a l'hotel de Tablo recuperant-se de l'ensurt. Ei, i les vàrem fer, les vacances. I tant que les vàrem fer. Ni ell ni jo havíem deixat de treballar des que havia arribat a Londres ja feien més de 2 anys. Però la retirada definitiva, com a mínim de la direcció a primera línia de la seva xarxa d'agents, la vàrem decidir davant d'un perill molt més real i incontrolable. L'MI6 a Madrid havia rebut l'oferta d'un espanyol, Roberto Buenaga, vinculat a la Direcció General de Seguretat de Franco i ben connectat amb l'Abwehr, que oferia informació a canvi d'una quantitat de diners substanciosa. I la informació que ens va oferir era ni més ni menys que revelar-nos a nosaltres qui era aquell suposat agent alemany que operava des de Londres. Davant del risc que realment sabés qui era el V-Man 319, és a dir, el nostre Garbo, i com així es va demostrar, vàrem haver d'anticipar-nos i actuar ràpidament. En Joan va enviar un missatge a l'Abwehr segons el qual el fals pilot de la KLM, del qual ja li he parlat anteriorment, havia tingut coneixement per una font de l'MI6 a Portugal d'una informació molt delicada. Segons aquesta, un tal Roberto Buenaga havia decidit trair l'Abwehr revelant la identitat d'en Joan als serveis secrets britànics. I els deia que per evitar ser capturat per l'MI5 havia fugit de Londres i s'havia amagat a una granja del sud de Gales juntament amb l'agent número 4.
No em puc acostumar a la idea que hagi d'estar-me aquí durant tot el que queda de guerra. Molt em temo que els meus nervis no ho aguantaran. La casa és miserable i és un miracle que de tant en tant hi hagi electricitat. L'avi de la casa és un nacionalista galès que de jove era militant actiu del partit. Parla l'anglès pitjor que jo i la majoria de vegades... No sé què carai diu.
Queden molts anys de vida per endavant perquè ara tinguin importància uns dies de més o de menys a la granja.
Si s'han superat obstacles tan tremens fins ara, no hem de descuidar ni el més mínim detall per vèncer l'últim escull.
També comunicava que ja no enviaria més missatges de moment i que la xarxa quedaria sota la supervisió de l'agent 3 anomenat Benedict. I així mateix que donava de baixa ja definitivament la famosa caixa de seguretat del Banco do Continente e Illes de Lisboa, des d'on es rebien i s'enviaven cartes. En Kulenthal estava encantadíssim amb el número 3. Sí, senyor, un agent que estava a l'alçada.
Durant els dies veritablement crítics de la seva detenció, el 3 ha provat ser un element sumament valuós havent actuat en una situació gens fàcil ni agradable amb perfecte domini dels nervis basada, com s'ha pogut veure clarament, en una confiança il·limitada en vostè. Ha demostrat ser un digne deixeble seu.
Ara el V-Man 319 ja era, a ulls dels alemanys, un pròfug per als britànics. Fins i tot es va deixar barba i es va fer una foto per enviar a l'Abwehr per donar més credibilitat a l'enèsim numeret de Garbo. Els alemanys la varen donar per bona, tot i que per missatges interceptats per les nostres fonts de màxim secret vàrem saber que els semblava que cantava una mica. Deien que ni estava de moda ni en Joan no tenia una edat prou avançada com per dur aquella barbota. En fi, deixem els gustos estètics a banda. Qui ara representava ser l'enemic número 1 del servei secret britànic també representava estar en cerca i captura sense èxit. A més, teòricament, de cara als alemanys, ens havia fet creure a nosaltres, els serveis secrets britànics, que havia fugit d'Anglaterra cap a Espanya.
He escrit una carta del meu puny i lletra manifestant, camufladament, a la meva dona que he sortit d'Anglaterra i que sóc a Espanya. Estimada Aracel, després de passar un mes en un mas de la Serrania de Ronda, ara vaig a Madrid. Madrid és una plaga de records, i dic plaga perquè sense la teva presència em fan sentir nostàlgia per la nostra separació.
Per reblar el clau, vàrem fer que l'ambaixada britànica a Madrid presentés una protesta formal al Ministeri d'Afers Exteriors de Franco per tal que l'expulsés. La realitat, però, era que en Joan seguia tan panxo escrivint missatges des de Londres com si res. Sap allò que diuen que home previngut val per dos? Doncs, si em permet una adaptació lliure, deixi'm dir que Führer enganyat val per dos. De seguida ho entendrà. Quan jo ja em pensava que ho havia vist tot, doncs no, no ho havia vist tot. Com diria el cap de pista d'un circ, més difícil encara. Les nostres fonts de màxim secret, les MSS, els ous d'or, recorda, varen interceptar un missatge de 29 de juliol d'aquell 1944 en el qual en Kulenta l'informava, abans que el propi Garbo ho sabés, mare meva, que Hitler, escolti bé, que Hitler li acabava de concedir la Creu de Ferro de segona classe. Pensi que és una de les màximes condecoracions que algú a primera línia del front podia rebre per part de l'exèrcit alemany. A primera línia de front amb en Joan escarxofat a la cadira.
Amb gran alegria i satisfacció puc comunicar amb data d'avui que al Führer li ha concedit la Creu de Ferro pels seus extraordinaris mèrits. Condecoració que, sense excepció, només s'atorga als combatents de primera línia. Fem arribar les nostres més sinceres i cordials felicitats.
Hi, Hitler.
Tommy, mira, mira, mira això!
En aquest moment, quan m'embarga l'emoció, no estic en condicions d'expressar en paraules la meva gratitud per la condecoració que m'ha concedit el nostre Führer. Manifesto la meva gratitud per l'alta distinció que m'ha atorgat.
Això fue un simple mensaje que me mandaron ellos, que debido al trabajo que yo había hecho, que directamente el Führer hacía mención de felicitarme por los trabajos que había realizado y que me concediera la consiguieron, pero no lo mandaron. Todos los acontecimientos ya eran muy, muy rápidos, y entonces ya los rusos casi estaban en las puertas de Polonia, de Varsovia. Yo les contesté que estaban muy orgullosos y les contaba los momentos difíciles que sufría los ideales nuestros, ¿no? No, era una cosa de, para todos era una mofa.
Miri que n'han arribat a passar d'anys, però és que cada vegada que ho recordo és que no me'n sé avenir, és increïble. És que n'hi havia per llogar no pas una cadira, un sofà directament.
The one thing which delights me perhaps most of all about
allò que més m'agrada del cas Garbo
is that his messages,
és el fet que els seus missatges, particularment els referents al dia D,
that he was awarded,
foren tan valuosos per nosaltres que el van guardonar amb la condecoració de l'ordre més important de l'Imperi Britànic.
Real delight, as I say, is that
i el més divertit és que els alemanys, per haver enviat els mateixos missatges,
made him an honorary member
el van condecorar, el van fer membre honorari de la Legió Blava i li van concedir la Creu de Ferro. És l'únic cas que jo conec d'una persona que durant una guerra l'hagin guardonat per dos bàndols per haver enviat exactament la mateixa informació.
Aquest que diu que ho troba tan divertit com jo és el capità Ewan Montague, oficial d'intel·ligència naval al Comitè dels 20. És que sembla mentida, no? Arribats a aquest punt, pot ser que vostè es pregunti i a tu, Tommy, no et varen condecorar? Sí, sí, no pateixi. A mi em varen atorgar la medalla de l'Ordre de l'Imperi Britànic, tot en ordre. I sap què em va dir el general Eisenhower quan me la va imposar? Em va dir, no sé si ho sap, senyor O'Harris, però la feina que va fer vostè amb el senyor Pujol equival probablement a la de tota una divisió. Vostè va salvar moltes vides, senyor Harris. Li agraeixo molt. Ara bé, no li negaré que tinc l'espina clavada. Que Hitler em fes el lleig de no concedir-me a mi també la creu de ferro, no ho he acabat de pair mai. Una cosa, però, és haver-li concedit a en Garbo la condecoració de membre de l'Imperi Britànic i l'altra, poder celebrar una cerimònia formal com Déu mana. Això era impossible. Com era impossible publicar l'anunci de la concessió a la London Gazette o incloure el seu nom a l'annex secret de la Cancelleria General de les Ordres de Cavallers, com és tradició. Garbo havia de seguir sent una figura protegida, tant per a la seva seguretat com per les operacions en curs. La guerra no s'havia acabat encara. Això sí, vàrem informar el rei Jordi VI i el director general de l'MI5, David Petrie, que va fer un discurs. Tot seguit vàrem dinar al club de l'Hotel Savoy. Faltaven pocs dies per al Nadal d'aquell 1944 i quan en Joan ja lluïa la condecoració al pit, tots, en Masterman, en Mills, en Robertson, jo mateix, vàrem començar a picar la taula corejant el nom del nostre agent. Ah, quina festa! Aquell Nadal apuntava maneres. Com és sabut, és un moment per als bons desitjos a la gent que més estimem.
Estimat amic, s'acosten les dates que en temps normals serien dies de gran alegria per a tots nosaltres. Estem vivint hores decisives per al futur de la humanitat, per a la civilització europea i amb seguretat per a tot el món. Parlem tan sovint de vostè que amb freqüència tenim la sensació que estem vivint els incidents que vostè ens relata. Sé que en acostar-se al Nadal vostè patirà molts moments amargs en haver de passar aquests dies separat de les persones que més significat tenen per a vostè. Confio que la satisfacció de la lluita pel manteniment de l'ordre i la salvació del nostre continent li donarà la serenitat i la força moral que li permetran continuar endavant amb nosaltres. Vareu adjunt un ingrés de $3,000.
Entendridor. Ben bé com allò del tió, allò del tronc que per Nadal piquen vostès els catalans, com em va explicar en Joan. És com si li hagués cagat $3,000 al pobre Joanet, que ho estava passant tan malament. I no, el nazisme que volia salvar el continent no va superar tots els obstacles, perquè ja eren insuperables. El ministre de Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, encara feia una crida desesperada per defensar Berlín només 10 dies abans de suïcidar-se. Precisament ell, que havia dit que després d'aquella guerra no hi hauria ni vencedors ni vençuts, sinó supervivents i destruïts. Ell ja era dels segons. I qui representa que hauria d'haver donat la cara fins al final, el seu màxim líder, Adolf Hitler, no va tenir el coratge d'encarar la dura realitat. L'almirall Karl Dönitz anunciava així la seva mort al búnquer de Berlín conjuntament amb la seva dona Eva Braun després de rebentar-se el cap amb un tret.
Yesterday morning at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command and of Grand Admiral Dönitz, signed the act of unconditional surrender. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May.
El primer ministre Winston Churchill comunicava d'aquesta manera la rendició d'Alemanya. No va ser el 1944, com es preguntava la malaurada Anne Frank, sinó un any més tard, el 1945. El nazisme havia estat derrotat. Severament, de fet. Llàstima que Anna Frank ja no ho va poder veure. Havia estat capturada i moria de tifus al camp de concentració nazi de Bergen-Belsen. Quina llàstima. La història va posar punt final a la guerra a Europa aquell 8 de maig de 1945. Feia una setmana que l'Abwehr havia enviat un missatge al seu Wehrmann 319 agraint-li que s'hagués ofert per espiar per ells contra l'amenaça roja de la Unió Soviètica. Però el mateix missatge també deia que tocava plegar, desactivar la seva xarxa d'espies i tornar a Madrid. Si aconseguia fugir d'Anglaterra, s'havia de presentar cada dilluns a partir del 4 de juny d'aquell 1945 al cafè La Moderna, del carrer d'Alcalà. Calia que portés un exemplar del diari London News i seure a una taula del fons. Un home, de part d'un tal Fernando Gómez, iniciaria la conversa.
Meanwhile, of course, Londoners had begun their non-stop two-day celebration. The end of the German war had come 11 months after the landings in Normandy. V-Day came less than a year after D-Day. But it was the end of nearly 6 years of war in Europe. No wonder people went a bit crazy. And this was it in the West End.
Pels carrers de Londres començava la festa i semblava que havia de durar tant com la guerra. De festa n'hi va arribar a haver tanta aquells dies que fins i tot vàrem rebre una queixa d'en Joan perquè des d'aquell dia l'assistenta no havia tornat a netejar la casa de Crespigny Road.
No, una reacción en todo el pueblo fue una manifestación de alegría. Yo no recuerdo esto. La gente lloraba por las calles en Piccadilly Circus. La gente con cervezas y bebidas y bailando y cantando. Todo lo que era Regent Street no había ni tráfico, no había nada. Era pura una multitud, desde luego, y cantando. Y había terminado la guerra. La satisfacción de estar otra vez en paz era muy grande, ¿no? Imagínense, pero la gente en el metro había gente más borracha que no serena, porque todo el momento la cerveza iba a montones, la gente bebiendo y alegrándose de la terminación de la guerra. Esas cosas que se ven muchas veces en las películas de la realidad, la alegría, ¿no? De que había terminado la guerra.
Ja ho ha sentit. Segons la lletra d'aquesta cançó, Hitler tenia un sol coll... Disculpi, que jo sóc un gentleman anglès. Un sol testicle, volia dir. Com en Franco, ara que hi penso, no? Què els hi passa a aquests feixistes? La relació entre monarquisme, és a dir, tenir un sol testicle, i feixisme durant el segle XX a Europa. Un títol digne d'una tesi doctoral de la Universitat d'Oxford o de Cambridge. En fi, no em dirà que la cultura popular no em pot arribar a ser d'entranyable. Ai, quins records! Aquelles cigarretes que em vaig fumar el Victory Day, el dia de la victòria, varen ser les millors de la guerra, sens dubte. En Joan sempre em deia que les meves cigarretes li recordaven molt les que fumava el seu pare, els caliquenyos, això mateix, caliquenyos. La missió de Garbo s'havia acabat. El seu matrimoni, pràcticament també. L'Araceli va reconèixer que en Joan era un bon home, però que conviure amb ell, des que era a Anglaterra, s'havia convertit en un infern. I també reconeixia que una neuròtica com ella no era compatible amb el seu marit. Només li quedava l'opció de separar-se i viure tranquil·la amb els nens. La vaig veure molt malament. I tot i haver-me tret de polleguera en altres ocasions, he de dir que em va saber molt de greu. Però potser ara, després de la guerra, sense l'atenció, qui sap si ells dos també assolirien un acord de pau. L'arxiu del cas Garbo havia omplert 21 fitxers, acumulant milers i milers i milers de documents. Com deia en Masterman, el president del Comitè dels 20, només un arxiu ben portat pot salvar la gent de les pífies que puguin cremar-lo o de les contradiccions que puguin aixecar sospites. En total s'havien enviat més de 1.200 missatges de ràdio, 315 d'escrits amb tinta secreta, dels més de 400 missatges que va enviar. El tècnic avícola havia muntat un gran pollastre per acabar provocant el suïcidi d'un gallina. En Joan tenia raó, la paraula és més poderosa que l'espasa. I havíem travessat el cor de Hitler amb tan sols una ploma. Ah, i a sobre, havia pagat tota la festa amb els diners que anava enviant el seu adorat home de confiança, Wehmann 319. En Joan havia convertit Hitler en el paradigma del cornut i pagar el beure més patètic de la història. Agafi una copa, home, i brindem. Debriefing Garbo és una producció de Catalunya Ràdio en col·laboració amb La Mira. Idea original, guió i direcció, David de Montserrat i Nono. Producció Joan Camp. Producció executiva de La Mira, Magda Gregori. Producció executiva d'Antàrtida TV, Maria Riba i Òscar Rodríguez. Repartiment. Veu de Thomas Harris, Francesc Orella. Veu de Joan Pujol Garbo, David Planes. Veu d'Araceli González, Mary Llanes. Veu de Carl Henry Kulenthal, Àlex Moreu. Veu de Desmond Bristow, Francesc Ferrer. Disseny sonor G23. Agraïment especial al Fons Xavier Vinader de la Universitat de Barcelona.